Un minut i seran 9:45. Un estudi que us estem explicant a l'informatiu, un estudi elaborat per la Unió d'Entidades en què hi ha col·laborat ACRA, que és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, la patronal de les residències per a gent gran, i que també ha comptat amb el suport del Ministeri de Drets Socials. Doncs aquest estudi calcula que a Catalunya es necessitaran 25.000 places més de residències i 20.000 professionals més en els propers 10 anys davant l'envelliment de la generació del baby boom. Les patronals es queixen de la falta de recursos per part de les administracions i demanen solucions per no haver d'arribar al límit, un límit que vam poder veure quines conseqüències tenia, per exemple, durant la pandèmia. D'aquest estudi, avui en volem parlar amb Antoni Vidal. Ell és director d'operacions, justament de l'ACRA, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Bon dia, Antoni, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
...25.000 places i 20.000 professionals en 10 anys. Això, traduït en residències, quantes en farien falta en una dècada per complir amb aquestes necessitats?
La veritat és que és difícil de dir perquè dependria de la mida de les residències, de com es construïssin, no? És una aproximació complicada de dir. Però fixa't que tant la necessitat de professionals com de mateixes residències és producte d'aquest sobreenvelliment, no?, que estem tenint com a societat, el baby boom, la generació dels nascuts en aquelles dècades, els 60 i els 70, doncs cada cop es fan més grans, com és obvi, i nosaltres el que anem veient és que les persones de 80 anys o més doncs passaran del 500.000 actual a més d'un milió de persones al 2050. I el 2050 pot semblar lluny, però no ho és tant. Vull dir, el 2040 també està aquí a tocar. Per tant, hi ha unes necessitats que s'han de cobrir, fan falta més professionals, fan falta més residències, i no només més residències, centres de dia, atenció domiciliària. És una conseqüència del sobreenvelliment. I nosaltres, a partir d'aquí, el que demanem és que, si no s'hi posen, parlant clar, més cèntims, doncs no anirem bé, tindrem un tsunami, no?, de demogràfic que se'ns vindrà al damunt.
Clar, ara parlem d'aquesta necessitat, no?, a 10 anys vista. Ara és el moment clau per començar a invertir en tota aquesta falta de places i de professionals per evitar que, per dir-ho així, d'aquí 5-6 anys sigui massa tard per poder-hi posar remei?
Sí, ara seria un bon moment, però també era un bon moment l'any 2006, quan es va fer la llei de la dependència, que era una molt bona llei perquè reconeixia un dret subjectiu, que és el de la dependència, però va néixer coixa aquella llei perquè no hi havia una memòria econòmica al darrere. Per tant, va quedar tot en paper mullat, però sí que va quedar doncs a mig fer. I la dependència, tothom veu que sí, que ens sobreenvellim, però no és una prioritat. Tu veus avui les prioritats doncs, dels governs, i dels que és l'habitatge, la seguretat, la salut, i dius, ostres, està molt bé, no?, perquè hem de fer polítiques en aquest sentit, però estaria bé fer polítiques a mig i llarg termini. I el sobreenvelliment ens ve al damunt, i s'ha de fer, vull dir, s'hauria d'haver-hi un pacte d'estat, a Catalunya, a Espanya, i realment, doncs, dir, escolta, hi ha uns països d'Europa que estan invertint amb un PIB unes xifres molt més elevades que les nostres, ens hi hem d'anar acostant. Potser tot de cop no es podrà fer, però fem passes decidides, i això no s'està produint, lamentablement.
Mm-hmm. Ara tu parlaves d'aquesta llei de dependència. A tot l'Estat es triguen 344 dies de mitjana des de que s'inicia el tràmit, no?, quan et comencen a valorar, fins que diuen si ets o no dependent, 344 dies, gairebé un any, des de que s'inicien els tràmits fins que tens alguna resolució. És una qüestió de diners o de desídia burocràtica?
Més que desídia burocràtica, és un tema de falta de recursos, d'innovació tecnològica. Vull dir, si es vol reduir la llista d'espera, hi ha d'haver-hi més gent, doncs, avaluant les persones que tenen dependència, però també s'han de fer les coses més ràpid. Vull dir, una persona amb dependència avui té una dependència lleu i tots hem tingut un familiar i comencen a tenir demència o hi ha un ictus i la dependència un dia per l'altre et varia. I això al sistema li costa molt rectificar, necessiten que tornin a valorar, tornar a passar, i van passant els dies, les setmanes i els mesos. És un tema de diners, evidentment, més persones, més recursos, fas més avaluacions i pots tirar la dependència d'una manera més ràpida, però si tu innoves tecnològicament, fas que tot el procés doncs, sigui doncs, més modern, més innovador, i connectes sistemes, les administracions saben el que fan unes i les altres, doncs aleshores aquest és un tema que no té tant a veure amb, potser amb recursos, sinó amb eficiència, no? Una mica el que li demana a l'administració és això, que sigui més eficient, i la veritat és que costa molt. Generalitat, Estat, ajuntaments, cadascú fa la seva i moltes vegades no estan connectats, no estan integrats els sistemes, per entendre'ns.
Vosaltres que hi treballeu i esteu ficats cada dia, per què els hi costa tant treballar conjuntament? Quin és el problema per no compartir aquesta informació i facilitar...
Perquè la burocràcia fa bé les coses, les administracions fan les coses bé, però tenen el seu ritme, tarden i tenen uns circuits fets. I aquests circuits, canviar-los costa molt. Nosaltres, per exemple, les residències tenen un programa que... Bueno, sistema de salut, que es diu ECAP, que és el sistema d'història clínica, no? Una persona que va a una residència, doncs el sistema de salut té aquell... Allà mateix posen aquest sistema tot el que va la persona, doncs quines malalties té, doncs una mica com se les ha d'atendre, tot plegat. Doncs aquest sistema, doncs les residències, doncs no hi poden accedir-hi. Aleshores, si no hi poden accedir-hi, doncs han de tornar a introduir les dades de nou, han de tornar a fer aquesta tasca, i això és una cosa doncs, que es podria resoldre doncs, si les residències tinguessin accés. Algunes tenen accés a aquest programa d'història clínica, sí, però a altres els hi costa molt accedir-hi, no sempre totes hi poden accedir en les mateixes condicions. És un exemple d'aquesta manca d'agilitat, d'innovació, i això, no, com deia, no té a veure només amb posar més diners, sinó a vegades amb fer que les coses siguin més eficients.
Mm-hmm. Per què penseu que les administracions, veient la importància i el gruix de la població que s'està envellint, continuen sense donar-li més pes i continuen sense valorar-ho suficientment?
Perquè l'envelliment no agrada. Vull dir, la gent que està a les residències, amb tots els respectes, perquè són els nostres usuaris, però són persones doncs, que estan invisibilitzades. Són persones que tenen demències, que tenen Alzheimer, són persones doncs, que amb problemes físics molt importants de dependència i són persones doncs, que moltes vegades no tenen veu. I com que no poden sortir al carrer amb tots els respectes i fer una manifestació i cridar i fer-se veure, doncs aleshores doncs, queden invisibilitzats. Però són unes persones que tenen tots els drets. Vull dir, són ciutadans d'aquest país i mereixen ser escoltats i mereixen que se'ls tingui en compte. I una altra cosa és que tu i jo també envellirem un dia i tant de bo no tenim dependència i tant de bo puguem viure a casa. Però a vegades passa que tens una dependència i a vegades passa que sense voler-ho doncs has d'anar a una residència. I el que vols és que està ben cuidat. Vols una residència que estigui a prop de casa teva, no? En el teu barri, o en el teu poble, o en el teu municipi, que la teva família i la gent que estimes et puguin venir a veure, que puguis envellir doncs, de la mateixa manera que has viscut. I tot això, per fer-ho, doncs, és important doncs, que hi hagi aquesta inversió en recursos. I nosaltres és el que nosaltres trobem a faltar, no? Que ja no hi ha el finançament adequat.
Mm-hmm. Ara parlaves de les residències properes a casa, al nostre barri. A nivell de Catalunya, aquesta falta de places i de professionals que comentaves afecta alguna zona en particular? És un problema generalitzat a tot el país o hi ha comarques, hi ha municipis on aquesta falta és més evident també per una alta concentració de població, per exemple?
Home, a veure, tot el que és Barcelona, àrea metropolitana, demarcació de Barcelona, doncs hi ha una llista d'espera molt important, però també s'entén perquè és un tema de demografia, no? És on viuen més persones al nostre país. Val? Que si tu vols trobar doncs, una residència, doncs a accedir a una plaça pública, un finançament públic d'una residència a Barcelona, doncs és molt més complicat que fer-ho doncs, en una comarca doncs, d'interior a Girona, o a Lleida, o a demarcació de Tarragona. Això és així. Llavors, què falta? Doncs, escolta, nosaltres creiem que no es tracta tant de construir noves residències públiques, sinó tenim un sector privat que té places buides, algunes, i que es podrien aprofitar activant la concertació de places, no? Que bàsicament es passa, agafes una plaça que és privada i fas una concertació amb aquella empresa i aquella plaça ja torna a tenir un finançament públic. És una plaça concertada i que permetria reduir la llista d'espera. Aquesta és una mesura, vull dir, de residències ja n'hi ha, se n'hauran de fer moltes més, evidentment, però aquest seria un primer pas i és una cosa que el departament ja va fent, però que, evidentment, no és del tot suficient, perquè si fos suficient no tindríem a més de 12.000 o 13.000 persones en llista d'espera per una plaça en finançament públic a dia d'avui.
Com s'ha arribat a aquesta falta de personal que comenteu?
La falta de personal és producte de molts motius. A veure, primer de tot, ho hem de reconèixer, les condicions laborals no són òptimes. Vull dir, les persones doncs, poden trobar feina en un altre lloc i cobrant més. És una tasca que ha estat desprestigiada per la Covid. Vull dir, a les residències se les ha assenyalat injustament per una pandèmia que no es va causar i que no podien resoldre. Nosaltres no curàvem a les residències, sinó que cuidàvem, i s'ha acusat doncs, injustament. Aleshores, és una professió que està desprestigiada. I, per altra banda, doncs, també doncs és això, les condicions s'han de millorar i, per últim, el fet de cuidar no agrada. Vull dir, així com cuidar doncs, mainada petita, llars d'infants, doncs, les persones doncs, sí que hi ha vocacions, doncs, cuidar gent gran no agrada, es detecta, fa anys que ho anem veient-ho, cada vegada costa més. Per tant, són motius que explicarien d'aquest dèficit, però principalment, sobretot, dues coses. S'han de millorar les condicions laborals i l'altra s'ha de posar en valor el fet de cuidar. I aquí sí que hi hem d'anar tots de la mà, amb organitzacions empresarials, sindicats, administracions, perquè si no tenim persones que ens cuidin, no ho sé, què passarà. Jo no m'imagino que un robot ens acabi cuidant, per molt fina que sigui la tecnologia, o que l'ésser humà és necessari, aquella artesania, no?, d'una persona que sap doncs, com vols el cafè, no?, quin diari llegeixes cada matí, que t'agafa de la mà i et fa sentir doncs, que ets una persona doncs, que t'estimen, tot i que puguis tenir aquesta dependència que et denyita més.
També parlàveu que no, una de les solucions seria regularitzar la situació de totes les persones que cuiden gent a les cases. A més de regularitzar-les, entenc que també passaria per donar-los formació i que es poguessin sumar les plantilles de la gent que treballa a les residències.
Sí, exacte, haver-hi més formació d'aquestes persones, però no és tant una regularització entesa, és més una homologació de títols professionals, val? És a dir, nosaltres en aquest, a Catalunya, a Espanya, hi ha moltes persones que tenen títols universitaris en infermeria i altres titulacions, val, del seu país, i no poden treballar aquí de manera doncs, a cotitzar la Seguretat Social, doncs perquè aquest títol no està homologat. Llavors, el que fa falta aquí és allò que no tots són diners, que dèiem, vull dir, si el Ministeri d'Educació homologués de manera àgil aquests títols, aquestes persones es podrien incorporar al mercat laboral immediatament. És a dir, no cal anar a buscar gent a fora, si tu ja en tens aquí en el país, però els hi falta aquesta homologació. Però estem parlant de 2-3 anys per homologar un títol. Ostres, hauríem d'anar més àgils, hauríem d'anar molt més ràpids, perquè són persones que ja viuen aquí, són persones que malauradament han d'acabar doncs, amb l'economia submergida i cuidant, però no poden treballar en empreses de manera legal. I això no hauria de costar tant. Per això nosaltres demanem, més que regularització, és homologació dels títols professionals d'aquestes persones que els permetran treballar doncs, en el mercat laboral de manera normal.
I ja per acabar, una pregunta breu. Ahir es reunia el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per parlar sobre la possible recuperació de la mascareta en centres hospitalaris, en espais públics. Hi havia diverses opcions i una d'elles era recuperar també les mascaretes a les residències. Vosaltres, com a professionals del sector i que esteu en contacte amb els residents en el dia a dia, esteu a favor de que torni a implantar-se la mascareta per l'augment de la grip o creieu que de moment no cal aplicar aquesta mesura?
De moment nosaltres no detectem que hi hagi una necessitat de reintroduir la mascareta, però tots sabem doncs, que les situacions poden variar. L'epidemiologia, les xifres són les que marcaran si s'ha de reintroduir. Val? No és una situació fàcil. Moltes persones a vegades ens expliquen que no és, des dels centres, que no és senzill que posar la mascareta a persones usuàries que poden tenir demència, que tan bon punt els hi poses, se la treuen. Val? Són entorns comunitaris, no és tan senzill. Val? Però, repetim, nosaltres el que acabin marcant les autoritats són el que seguirem, perquè protegir les persones usuàries és el principal objectiu que tenim, vetllar per la seva salut i benestar, però fins que no hi hagin doncs, unes directrius, uns protocols establerts en aquest sentit, nosaltres no ens anticiparem.
Uh-huh. Antoni Vidal, director d'operacions de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, d'ACRA, la patronal de les residències, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per escoltar-nos.